2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio. A la ràdio, a internet, en radiovillarreal.info i ara també amb l'opció del podcast.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Pegant-li voltes a les opcions que té el Villarreal Club de Futbol per a estar en Europa l'any que ve, la veritat és que són altíssimes. Tan altes com que només hi ha que veure que, segons diu la estadística, n'hi ha un 85% de probabilitats de que la cinquena plaça siga plaça Champions. A partir d'ahí, si analitzes les opcions del Villarreal Club de Futbol d'alcançar-hi sa cinquena plaça, la cosa encara està millor. Per què? Bueno, molt fàcil. Perquè el Villarreal Club de Futbol, per a tindre la cinquena plaça assegurada, hauria de sumar entre 60 i 70 punts. Lo que significa que en els 44 que té ara, hauria de sumar un poc més de la meitat dels punts que n'hi han. Queden 39 punts per jugar, al Villarreal Club de Futbol li aniria bé sumar-ne 20-21. Significa que el 50% de lo que se té que jugar tindria que caure al sac. Ara mateix estem sumant quasi el 60% dels punts que disputem. Per tant, inclús baixant el ritme que tenim actualment, el Villarreal Club de Futbol hauria d'alcançar els 65, 66, 67 punts. Si el Villarreal aconseguís els 65, 66, 67 punts, només teniu que tindre una cosa en el cap. Els contraris tindrien que fer-ne més, és a dir, 67, 68, 69, 70. Per a sumar 70 punts, per exemple, el Real Betis, que ara ne té 35, tindria que sumar 35 de 39. És a dir, el Betis només tindria que perdre 4 punts dels que queden si el Villarreal és capaç de guanyar dels 13 partits que queden 5 o 6. Jo crec que el Villarreal molt mal ho té que fer per a no sumar 5 o 6 victòries de les 13 que queden. Si ho fa, obliga la resta de rivals a guanyar entre 9 i 10 partits dels que queden, i ne queden 13. I la majoria encara se té que enfrontar al Madrid, al Barça o a l'Atleti de Madrid. Però bueno, tampoc anem a fer càlculs, que els càlculs ja sabeu que al final no ixen. Però, perquè tingueu una idea, ara mateix, estadísticament, la cinquena plaça té un 84% de probabilitats de que s'alcance. Un 84% de probabilitats de que la cinquena plaça siga Champions. Els italians tindrien un 16% de probabilitats. 16 contra 84. I després, el que vos deia, les opcions del Villarreal. Queden 13 partits. Si el Villarreal ne guanya 6 o suma 20 punts, el Betis, per exemple, tindria que guanyar 10 dels 13 que queden. Home, poder podria, però està difícil. Què tal, Rubio? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Veient els números per aquesta part, està clar. Esta jornada ha sigut per al Villarreal decisiva. Si és capaç de guanyar l'Espanyol la que ve, encara ho seria més. Una jornada menys i pareix que podria augmentar l'avantatge sobre els perseguidors. Per tant, els números encara jugarien més a favor nostre.
Sí, a veure, menys el Rayo, que a lo millor sempre és complicat el Sevilla, però jo en casa, i el Mallorca, que té l'Alavés en casa, la resta, lo normal és que si tu guanyes i acabes retallant algun punt al Betis, a la Reial i a l'Atleti Club.
Si jo analitza el calendari que li resta al Villarreal Club de Futbol fins que acabe la Lliga, és a dir, el que queda per jugar, se pot donar compte que si pensem que tenim que sumar entre 5 o 6 victòries, la cosa quedaria tal que així. Reps a l'Espanyol, vas a Vitoria, ve el Madrid, vas a Getafe, ve l'Atleti Club, vas al camp del Betis, ve la Reial, vas al camp del Celta, ve Osasuna, vas a Girona, ve el Leganés, vas a Barcelona i ve el Sevilla. La cinquena plaça passa per casa, i això que són millors fora. A casa reps a l'Espanyol en ese primer partit, al Madrid, a l'Atlètic Club, a la Reial Societat, a Osasuna, a Leganés i a Sevilla. N'hi ha que guanyar-ne 5 o 6 d'estretxe que queden. Com lo ves?
Primer l'Espanyol, després l'Alavés,
sí, sí.
I després el Madrid, i després falles, i després veurem després del paro com estem.
I esa setmana del juliol, d'abril, és una setmana decisiva, eh? Jo crec que és, vamos, la locura. Perquè si el Villarreal és capaç esa setmana...
Sí, n'hi ha que veure com cau, però bueno, sí, diguem que diumenge de Rams aniríem al camp del Betis i el divendres de Provesons, esperem que no, però sí, ese dissabte o ese diumenge vindrà la Real, que són dos partits també contra dos rivals molt claus en esta lluita.
Pues sí. 8 sobre les 2, ja sabeu. Ara mateix, a la cinquena plaça per a Espanya, té un 85% de probabilitats. I ara mateix, a la cinquena plaça per al Villarreal, no sé estadísticament, però és simple.
Per al Villarreal crec que són 87,1.
87,1?
Que el Villarreal quede el 5 en Espanya crec que és 87,1.
Hòstia, pues seria pa un flamos a Bascollaes, eh? Però bueno, coses més rares han vist en el futbol. I més complicades. 85% de que la cinquena plaça siga Champions, 87% de que el Villarreal ocupe esa cinquena plaça. No està mal. Gens mal. Bueno, ara anem. En l'actualitat del Villarreal Club de Futbol, que passa per molts fronts. Ja hem parlat d'aquestes probabilitats de l'equip en la cinquena plaça. N'hi ha que analitzar el que van viure a Vallecas i el moment actual de l'equip. Ho farem amb Luke Namenabar. Per cert, ahir vos van preguntar com veieu el cas Foyt. És simple. Al futbolista li quedarà un any de contracte a partir de l'estiu. El Villarreal té que decidir què fer. Si renovar-lo, si és que vol renovar ell, i si no vol renovar o demana massa, buscar una eixida, o que el futbolista diga me quede y quan acabe ya decidís. Per el que jo sé, Foyt estaria encantat de quedar-se, però falta per saber com i de quina manera. És una situació que no és fàcil. I ahir preguntem a la tertúlia, què faríeu? La qüestió és, jugar-te-la amb Foyt veient el nivell competitiu que té, que és un dels millors defenses de la Lliga, o veure què passa? La veritat que no és fàcil. A partir d'ahí, dilluns ve l'Espanyol i vindrà en Carlos Romero o no? Pues ara mateix ja no ho sabem. Deurien de pagar. No sé quan tenen que pagar per a que el xaval del Villarreal jugue contra el Villarreal. Però, si volen que Romero jugue, tenen que abonar una penalització. A Barcelona què diuen? Uns una cosa i altres altra, no?
Sí, alguns diuen que no és una clàusula del miedo com a tal, però que sí que hauran de pagar algo.
Pues veurem. Sí que és una clàusula del miedo, realment. No és del miedo. És dir, no pagues tot, si vols que jugui així, paga'm a mi, no?
Oi, si no.
Mentrestant, l'equip torna esta vesprada a l'entrenament. Veurem si està Kiko Femenia. Si no està Kiko, veurem què fa Marce. Perquè, claro, res té que veure jugar fora de casa en un Foyt més defensiu a jugar a casa, en el que necessites, i sobretot contra l'Espanyol, una projecció més ofensiva en el lateral. Depèn de com estiga Kiko. Si no està Kiko...
Per a mi és Foyt del lateral dret, si no està Kiko.
Jugarà Foyt contra l'Espanyol, no?
Sí.
Veurem, ixa és la idea. Així que anem a ello. Primera pausa publicitària. Ah, un dato que me pareix curiós com a mínim. Una, que ja sabeu que els presumptes agressors dels xavals de Villarreal ja han passat a disposició judicial i estan a l'espera de judici, ja han estat lliberats. Que a la família no els ha fet molta gràcia, la veritat, que li peguen una palissa a un fill teu, el deixen rebentat, mort en terra, i que el tipus que li pega la palissa entre per una porta i se va per una altra fumant, però ja sabeu que les lleis en este país estan més o menys així. Ara n'hi ha que esperar. La bona notícia que tenen els familiars i els coneguts i la gent del Villarreal és que aquest judici que anem a viure, suposa que d'ací un any o dos, perquè ja sabeu també com va la justícia en este país, els xavals van a tindre al seu costat els advocats del Villarreal, els advocats del València, els advocats de la Lliga... No sé, jo si tinguera que anar a un judici, almenys si ho faig al meu costat, en el meu advocat i en tres o quatre advocats més, de gent del potencial econòmic del Villarreal, del València o de la Lliga, ho veuria d'un altre color. Però bueno, sí, xoca una miqueta, no? Xoca que te peguen una paliza, que te dicen misma orden terra y pues ya está. Ahora a esperar. Y pues supongo que es familiar de estar un poco descolocats y pensan no entenc res. No sé qué pasa en este país, pero bueno, es lo que hay. Y una otra cosa que me pareix el dato del día. Ahir, el diumenge, se va a jugar Athletic Club Valladolid. Y allí van a anar els aficionats del Valladolid a veure el futbol.
600.
600. I els van arrear un 7-1.
7 gols, sí.
Vale. I què han fet l'agrupació de penyes del Valladolid?
Fer un comunicat per a demanar la devolució del cost de les entrades.
O sigui, Andy, mos heu fet passar la vergonya més gran que recorde la història del futbol. Almenys tornem-nos els diners de l'entrada, no?
Sí, volen que els jugadors de la plantilla, que els facin una devolució del cost de l'entrada.
Això tenia que haver nascut dels jugadors de la plantilla, no?
Bueno,
abans de que te ho demanen.
A veure, al final els que tenen el sentiment del Valladolid són els de la Federació de les Penyes. Els jugadors l'any que ve segurament estaran en un altre equip.
Home, ja, però si tu eres d'un club i te ren 7-1, pues que menys que digues tu, l'entrada del viatge vos ho tornem, no? Veurem com acaba, però ho demanen, no? Han dit que... Tu creus que es faran cas? Tu demanaries els diners després d'anar a un 7-1?
A veure, jo penso que com a aficionat, si estic veient que la meva plantilla, que el meu equip contra el Sevilla ja fan un poc una actuació que no és la que toca i van a Sant Mamés i tenen clar avançat, espere que, claro, dius, què me queda d'aquest final de temporada? Perquè si els jugadors no reaccionen i canvien d'entrenador i tampoc hi ha cap tipus de reacció i el president ni està ni se l'espera... Pues no sé què li queda a un aficionat del Valladolid, la veritat.
Bueno, i ara tenim lío. Bueno, tenim lío no. Jo no sé si Florentino Pérez està en modo todo mal, però acaba de dir l'horari del Villarreal-Real Madrid, que cau justet el dia de la planta de
el
Falles.
El dia de la planta, sí, per als nostres aficionats de Burriana i de València, el dia de la planta.
Dissabte...
6:30 de la vesprada.
Vale.
I el Madrid a Champions el dimecres anterior.
Vale, entonces diuen, informen... Melchor Ruiz, que es periodista de la COPE, que el Real Madrid está indignado y no entiende el horario del partido ante el Villarreal. Según diuen, el Madrid no entén que usted tres días después del importante partido ante el Atlético de Madrid de la vuelta a octavos de final de la Liga de Campeones, el hagin colocat este horario. Bueno, pues que el Atlético de Madrid y el Barça
creo que he hecho en el diumenge
a les 9 de la nit, sí. I que el Madrid entén que hauria de jugar diumenge també. No? Arriba un moment en què tot deu se queixa de tot, dels horaris, dels àrbits. En serio, jo sempre dic el mateix. Porteu tota la punyetera vida. Del futbol espanyol ha manat el Madrid i el Barça tota la punyetera vida. Tota la punyetera vida. Tots els alts càrrecs del futbol espanyol són del Madrid o del Barça. Tots! Han manat tota la vida de tot. S'ha fet el que els ha donat la gana. Han decidit tot el que tenien que fer. Van ser els que van decidir que pujaren... Per cert, me diuen que el fiscal té més acusació, claro, en el cas d'estos, que és el que més acusació, però bueno. Ho han decidit tot. I ara estan en modo queixar-se de tot. El Madrid jugarà dimecres, no?
Sí.
Tindrà dos dies.
El partit és el dimecres dia 12... Claro, se poden arribar a donar que si hi ha pròloga i penals pràcticament acaben el dia 13 de matinada, però bueno.
Bueno, com ens ha passat a nosaltres un munt de vegades, no? Jo havia quedat en el Villarreal dijous d'Europa League, arribar divendres a les 7 del matí així i hem jugat diumenge o dissabte, eh? I a tragar, com un campió. Bueno, pues això, que dissabte tu creus que ho canvien això si el Madrid apreta ahí els tornillos?
El Betis el van canviar.
I mos canvien el dia. Ara mateix és dissabte...
Veure, el problema, és que anava a dir, el problema és que tant com està ara mateix a la Lliga, que pràcticament és una franja per a cada horari i per a cada partit, tenint en compte que el Betis, que la Real i que l'Atlètic Club i ja juguen en diumenge perquè juguen Conference Europa League, no sé com van a apretar ese diumenge per a que també el Villarreal Madrid caiga ese dia, però bueno...
Bueno, el poden... No sé. Els poden ficar dilluns.
No, perquè hi ha seleccions.
Pues no sé. S'apanyaran. Bueno, que va...
Bueno, sí, podrien modificar el Osasuna-Getafe igual y...
A l'Osasuna-Getafe li tocarà. Bueno, que ara mateix a Rubio el Madrid així és...
El dissabte, dia 15 de març, a les 6:30, Villarreal-Real Madrid.
Ah, bueno, el Villarreal anuncia que canvia el sistema per a poder entrar. Ara l'explicarem bé. És el sistema NTC, crec que es diu, NFC, en NFC, en el que podrás descargarte.
Sí, es eso que en bueno, es que no sé, en Apple, pero en Google tienes el wallet.
Sí, en Apple igual.
Y tú directamente entras ahí.
El teléfono y con pagues en la tarjeta al caixer. Aproparàs el teléfono a un sistema que han col·locat, a una llum verda que n'hi ha dalt del torno, i clink, passaràs directament. És per a no fer cues, però bueno, ara ho expliquem en tranquil·litat. Però bueno, m'ha fet gràcia, encara no acaba d'eixir l'horari del Madrid, ja estan enfadat, joder. Viuen enfadats eternament, és una cosa de locos.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
La setzena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Bueno, anem a ello, con Diem. No es que... A ver, no sé yo, porque al final es una incógnita que no sabemos. Y es una teoría que tampoco sabemos. Ahí vos explicaba, es simple. Si tu analitzes el Vila-real Club de Futbol de l'any que ve, hi ha coses que són evidents. Per exemple, que acaben contracte Albiol, Ballí i Femenia i que el Vila-real Club de Futbol està negociant en Femenia per renovar-lo. I ja porta un temps. I s'espera que arriben a un acord. I que Femenia siga el lateral del Vila-real l'any que ve. Però a hores d'ara diguem que estan en ello. En els que pareix que no estan negociant són en Ballí ni en Albiol. Que pot canviar la idea a final d'any? És possible. Però, claro, tu ja estàs treballant del Vila-real de l'any que ve. I pareix evident que Albiol i Ballí, acabant contracte com acaben, no van a continuar en el Vila-real Club de Futbol l'any que ve. A no ser que n'hi hagi un canvi radical, perquè jo d'això no domine ni mane. I el futbol és el que, diguem, pot fer canviar les coses. Però ara mateix els moviments que està fent el Vila-real en el capítol de renovacions és Kiko Femenia. A partir d'ahir, no és que acabi contracte ara, però està clar, un altre dels casos o altres casos que tens que fer front són els futbolistes als que els quedaria només un any. Un any més. Són Nico Pepe, Juan Foyt y...
Parejo cree que también acaba en
el 26. Y Parejo. Nico Pepe, Juan Foyt y Dani Parejo. Ara Mateixa, de esos casos, el caso de Parejo es un caso que ni habrá que esperar per edad, per tot, a ver el seu rendiment, y l'any que ve, Villarreal y futbolista, a finals de any, supose que dirá, bueno, ¿cómo estás? Confeen en Albiol, te recordes que Albiol lo allargaen, este estiu va estar casi hasta agost. Lo allargaen. Y queda el caso de Danjuma. Y Danjuma. Pero claro, Danjuma... Claro, es que Danjuma, yo es que creo que este estiu el Villarreal intentará que isca. Si puedo recuperar algo, veis. Si no, pues... Si nos paguen el sueldo, tira que te vas. Pero bueno, es un caso diferente. Porque no creo que el Villarreal vulgui ampliar. Estem parlant de gent que tú vulgues que continúen. No veig al Villarreal ampliant el contrato de Danjuma. ¿Tú ves que el Villarreal ampliará el contrato de Danjuma?
No.
Vale. Per tant, de tots isos, el cas més evident, el cas de més pes, és el de Juan Foyt. Per què és el cas de més pes? Hòstia, perquè és dels millors. És evident que Foyt és dels millors futbolistes que tens. Això vol dir que la idea inicial tindria que ser: tinc un defensa com una catedral, un tipus de nivell top, que si buscara un en el mercat d'aquest nivell no podria pagar-lo, i és meu. Vaig a intentar convèncer-lo de que se quede. I si Foy diguera, hòstia, jo estic a gust així, soc feliç a Villarreal, el que guanyi està prou bé, en un poquet més me queda a Villarreal. Claro. Veient el Foy d'ara, si venint d'una lesió i en dubtes de saber com tornaria, va vindre l'Aston Villa a pagar i a emportar-se'l, pareix lògic que si Foyt acaba la temporada al nivell que estem veient, este estiu va tindre nòvies a avorrir. Per què? Joder, perquè acaba contracte l'any que ve, el que fa que una possible venda o traspàs siga menor o més baixa de lo que en un principi seria, i suposo que hi haurà clubs que diran, antes d'esperar-me que acabi contracte, que la pelea serà més gran, vaig a veure si el convenç i pague. I la tercera opció és que el futbolista diga, bueno, jo vaig a esperar, me queda un any, vaig a jugar, així jugue, i l'estiu que ve, no este, el següent, quede lliure i puc decidir si quedam en Villarreal o com a gent lliure anar a on vulga. Claro, Foyt està en un moment contractual vital, 27 anys, este és el contracte bo de veres. El gran contracte de Juan Foyt. La incògnita és què va passar en Foyt. Un futbolista que damunt pues, ve d'arrastrar lesions importants, que segueix en una incògnita a veure la seva evolució al llarg plaç, i el Villarreal Club de Futbol té que valorar tota aquesta situació i tirar pa'lante. Ahir preguntàvem a la tertúlia què farien ells. Si el renovarien a Foyt a calzón quitado. De tu, és Foyt. Preferís pagar més per Foyt que pel que puga vindre pensant que puga ser millor, encara que Foyt tinga algun problema a l'ombro. Preferís a Foyt. Tu preferís a Foyt?
Jo, com vaig dir en la tertúlia, vull que se quede, però tampoc hipotecamos.
Està clar que jo el renovaria, ja ho vaig dir. El dia que volia anar-se'n, ja vaig dir, és el moment que se'n vaja o que renove. Perquè en estiu va la meitat i perquè si no el renoves, pues se'n pot anar a un buiga, pràcticament pot triar ell. Entonces, yo claro que intentaría renovarlo, oferirle pues lo que te, y si vol més, pues ya parlarem y que vingan els diners, pero es que vull dir, tampoc te pots fiar de 10 partits bons perquè pues eso ja saben com està Foyt. Ara, que és el millor, està clar.
No, el problema és que de 10 bons ha fet de bons.
Ja, que sí, però que si se torna a trencar i tens que tindre 2 anys trencat. Una altra vegada pagant-li...
Jo crec que hi estarà el tema, no? En parlar en ell i veure la seva intenció, que crec que té molta confiança al club. I se coneixen...
Tots volen que se quede Foyt, però claro...
I té que ser també ell que diga... Pues, la sí que vull fer un projecte per estar més anys així, o vull fer l'últim contracte bo d'ara, que potser ve avui, i se li va molt al lo que és el seu sou, no?
El que no volem ningú és que se'n vagi gratis.
Claro. Per això és el que es diuen enguany, i si al final ell fa això, o fer com algú que va fer alguna vegada, no? de pujar el caché i després un altre li toca pagar més diners al Villarreal perquè guanya també el Villarreal, i bueno, això jo crec, però primer el que has dit tu, que primer parlen el club en ell i...
És que a veure, jo el tema és, ja quan va estar a punt d'anar-se'n a... en el tio Unai...
Birmingham.
Jo ho vaig dir així, dic, jo no el vendria. Recordem, ahir me puc apuntar un tanto que jo no el vendria. Jo l'haguera renovat ja, entonces.
I també ho vaig dir.
Però, que, jo el re, jo, claro, jo el renovaria,
foi. Del frente que se quedara...
Néstor, jo no vull tornar a explicar allò.
Jo el renovaria.
Jo també el renovaria, però...
Tu el renovaries a qualsevol nivell?
6 milions d'euros, pues...
Javi, si Foyt me'n demanarà 4 o 5, no. Però 3, sent el central que és el millor central de la plantilla, un jugador clau. Vosaltres mateix esteu dient que va ser en Vallecas, pues... le ven el millor junen, yo creo que en Ayoce, y que es un futbolista que ya saben todos lo que significa para el Villarreal, que es un dels millors del món en la seva posició. Yo creo que de 2 a 3 no n'hi ha que dubtar. Home, ja, però i si se torna les...
Bueno, veurem què passa, però això és el camí del futur del Villarreal Club de Futbol. Estarem, és un estiu important, eh? Perquè, claro, també depèn d'on estiguem. Si estem en Champions League, per exemple, si estàs en Champions, és molt més fàcil convèncer a Baena que se quede un any més així, vinga qui vinga, com va passar en Pau. Si no estàs en Champions, canvia tot.
Claro, i també el que te deia jo l'altre dia, si no estàs en Champions és molt més fàcil dir, bueno, pues Pau Navarro pot fer de segon lateral dret i de quart defensa central, si fa falta.
És una situació divertida, eh? Anem a veure. Claro, Foyt a este nivell és que és molt bo. Avui torna a treballar el Villarreal... Mira, vos dono un dato que me pareix curiós. Estem en la jornada 25, no?
Sí.
És a dir, sumem dos terços del campionat nacional Lliga. És a dir, queda un terç perquè acabi el campionat. Un terç, eh? 13 partits. Dels 25 partits que el Villarreal Club de Futbol ha disputat, ha estat... Quants creus que ha estat dins de posicions europees?
Considerant el SAT?
No, no. Considerant el que és posició europea legal, fins al 6. El SAT ho serà... si mos toca la loteria, que guanya la Copa un dels grans i tot això.
No sé, diria 20. Crec que hem estat pràcticament sempre en el top...
20 de 25.
En el top 5, quasi segur, o top 6.
Vale, pues te dic. L'única jornada en què el Villarreal no ha estat en posicions europees és la primera, perquè va empatar a casa contra l'Atlètic de Madrid. Estava al 10. La primera. A partir d'ahir, de la 2 a la de avui, 25, el Villarreal Club de Futbol ha estat... les 24 jornades dins de posicions europees. 24. De les quals ha estat 13 entre els 4 primers i 11 en la cinquena plaça. O sigui, el Villarreal ha estat el 90% de jornades, per no dir més, dins de posicions europees, tot l'any. La única vegada que no ho ha estat és la jornada número 1. I després ha estat 13 jornades en Champions. Mato mos va fotre la Champions el mes de desembre, novembre-desembre.
Entre Santa Caterina
i... Sí, sí, i ese mes.
I la Loteria de Nadal.
Ja, i ese mes mos ha fotut la Champions, la Copa al Rei, a matros mos va matar les lesions de Comac, Nico Pepe, les molestes d'Ayoce i Gerard. Mato mos va matar que de novembre a desembre no teníem davanters. I els que teníem estaven en lo justet. Si no, avui, si al Villarreal no li passa això, si no se lesiona Comac i més o menys Gerard està ahí, el Villarreal avui seria quart. Seria quart, segur. Perquè a la normalitat, quan ha estat la cosa normal, el Villarreal era quart. I en ventatge, eh? O sigui, ese moment ha estat el moment... que mos ha matat totalment. O sigui, mos ha deixat tremolant. Perquè ahir és quan van començar a ser empats contra el Girona, o contra Sassuna. El Rayo, o Sassuna allí...
lo del Betis així,
la palmatòria contra el Betis així, sense aquesta pegada i aquest potencial dalt. Ja veus? Curiós, eh? Però és així, no? O sigui, el Villarreal ha deixat de competir bé i al nivell que toca... quan tenia lesionats a tot el front d'atac. I damunt, que tenia els dubtes darrere perquè no havia arribat a trobar un nivell defensiu alt o un equilibri o un sistema o un futbolistes que pogueren estar a aquest nivell. Pues això. Curiositats. O sigui, que si no se mos torna a fotre tota la gent de davant, toca madera, és difícil que el Villarreal baixi el nivell competitiu que està demostrant. I queda lo dels abonos estos, el sistema, que a partir de ja t'enviarà un correu,
sí,
el Villarreal
de fet ja tinc algun soci que ja li ha arribat.
O sea, t'envien un correu i te diuen, pots descarregar el teu abonament perquè se quede guardat o en el wallet o en la cartera del...
És que no sé en Apple com se diu, en Google és sí, el wallet, sí.
No, en l'Apple és wallet també. O sea, se diu igual. Vale, ahí tu descarregues el correu que t'envien, te descarregues una aplicació i l'enllaç t'envia el teu passe al teu telèfon.
Sí.
A partir d'ahí tens el teu passe al teu telèfon com si fos una targeta de crèdit i tu quan entres al camp de futbol l'obris, n'hi haurà allí com un sensor, passes, apropes la targeta com si fos una targeta de crèdit, el passe que t'han enviat i automàticament se ficarà verd i podràs entrar dins del camp de futbol. Podeu provar-ho ja el dia de l'Espanyol. Jo ho provaria perquè el dia del Madrid ja sabeu que és quan ven el lío, les carreres, les corregudes i els calbots. Claro, això què suposa?
Sí, crec que respecte a això suposa que crec que especifica que captura de pantalla o si ho intentes imprimir no valdrà.
Ja, però és com
una targeta. O sigui, que tens que anar tu en el teu mòbil, en el teu wallet. No val que tu li digues al teu cosí, no, t'envia una captura... No, tens que ser tu en el teu telèfon.
No, una captura d'ixe sistema, però una captura del passe conforme tens sí que val, perquè és l'altre sistema, que és el QR. Si tu obres el QR i el passes per baix, podràs entrar. No valdrà per aquest sistema, és a dir, no valdrà per poder entrar ràpid passant per el sensor i tirar cap a dins. Això què significa? Claro, que quan tens que entrar pel QR, tens que obrir el QR, ampliar-lo, ficar el telèfon baix, acertar, que damunt no tenen... saps? Sempre n'hi ha que falla, que no va, que no l'acerco, que no l'acerques... I després... Claro, allò serà passar com quan pagues al caixer. Clinc, pa dentro, suposo jo. No? Que serà més ràpid. Bueno, esteu atentos, els socis del Villarreal al vostre abonament.
Ja tinc varios que m'han dit que els ha plegat el mail.
O sea, que ja estan enviant-lo. I descarregar-lo. Té que ser simple, home, és un sistema com...
Jo he anat a hotels que ja participen en este sistema.
Claro, però tu t'estàs de crèdit al telèfon, te té que funcionar ràpid. Això, sobretot, el que té que valer és per donar-li agilitat a la història, perquè pugues entrar. Claro, què passa? Que si sistema més àgil, el que dius tu, no pots passar-li a un altre. No? I ahí li donarà més agilitat. Respecte a l'11... Pendents de femenia, esta vesprada torna a entrenar al Villarreal Club de Futbol. No saben que hi hagi algun molestis en problemes en alguna història. Estan tots bé.
Jo no canviaria, la veritat.
Tu no ficaries ni a femenia de titular, si torna. Mantindries l'equip de Vallecas.
Jo mantindria el mateix equip, sí.
En casa?
Sí, sí.
No entraries a parejo de titular?
No.
Bueno, veurem què fa Marce. Com diem, esta vesprada tornen a entrenar els futbolistes. Una pausa i temps d'opinió.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Max Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
37 sobre les dos temps d'opinió. Luque Navenàvar, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí disfrutando de un Villarreal que, bueno, va a ritmo del que dijo Roche, a los 40 puntos de cabeza.
Sí, sí, o sea, la verdad es que los resultados están funcionando. El equipo sí que es cierto que justo ahora que hablamos del partido no fue el mejor partido del mundo, pero era un campo muy difícil y te sacas tres puntos en uno de los partidos que consigues defender bien y consigues ganar tres puntos por la mínima, cosa que la primera vuelta no solía pasar, así que tiene malas noticias el partido, pero esto me parece una noticia destacable y muy buena noticia para la segunda vuelta.
La clave es que ha pasado de recibir dos goles por partido de media en la primera vuelta casi, ahora ha empezado la segunda vuelta y lleva una media de 0,6, o sea, ha aguantado dos porterías a cero en seis partidos, solo recibe un gol, en ningún partido ha recibido dos, o sea, está claro, ¿no? Ha mejorado.
O sea, yo la verdad es que la primera vuelta es que no recuerdo exactamente qué números eran, pero es que eran horribles defensivamente y ahora no sabía tampoco que estábamos en 0,6, pero son números muy muy buenos. En ahora es que la cosa es que vemos a un Villarreal que para mí, en cambio de lo que pasaba en la primera vuelta, sabe cómo quiere defender, sea para bien o para mal. Para mí es para bien, pero todo el rato estamos con un bloque medio bajo y con un equipo algo pasivo en defensa. Y estamos defendiendo bien, y a eso si le sumas pues jugadores que has recuperado como Juan Foyth, Canguala, que cada vez está mejor, y un equipo que todas las semanas está defendiendo igual, pues tienes un suelo competitivo muy alto. Antes teníamos un ataque, bueno, antes y seguimos teniendo un ataque que te eleva el techo competitivo y te hace ganar partidos por calidad, entre muchas comillas, y ahora tenemos un suelo competitivo que si no estamos tan inspirados en ataque, podemos optar a ganar muchos puntos en partidos solventes como el del sábado.
Vale, ahora vuelve Femenía. Si vuelve, ¿qué hacemos?
Para mí, y creo que es lo que hará Marcelino, no puedo asegurarlo porque no estoy en su cerebro, pero para mí la idea debería ser, porque a mí Juan Foyth, Canguala y Logan me parece los mejores que puedes tener en los partidos que necesites defender bien, pero en partidos que necesites dominar me parece que es clave tener a Juan Foyth por dentro para tener esa salida limpia. Entonces yo creo que tendremos una defensa con muchas rotaciones donde el que va a jugar siempre va a ser,
o sea,
Juan Foyth.
Para que yo lo entienda, contra el Madrid Foyth de lateral, contra el Español Femenía de lateral y Foyth de central.
Exactamente, ahí iba a ir, porque encima el Madrid justo sí que es el mejor ejemplo, porque tienes ahí que defender a Mbappé y a Vinicius, y lo que ya hemos visto en temporadas anteriores es que Juan Foyth de lateral te suele servir. Así que yo creo que esa será la idea. Luego en partidos como el Rayo, que obviamente, aunque no es de la dimensión del Real Madrid, pues te puede venir bien defender ese segundo palo. Porque, por ejemplo, recordemos ante el Valencia que el gol también vino. Que a mí Pau Navarro me encanta y me gusta mucho cómo juega el lateral, pero sí que vino en esa banda derecha con Juan Foyth y Pau Navarro en ese balón largo. Y quizás eso con Canguala más Foyth, pues puede que no pase. Entonces creo que en partidos que sepas que eso puede pasar y que defensivamente tienes que estar mejor, y para mí Vallecas es uno de sus estadios, pues Juan Foyth, Canguala y Logan Costa me parece una garantía.
La pregunta que hemos hecho en la tertulia y que hemos empezado el programa: ¿qué hacemos con Foyth? ¿Renovarlo como sea? ¿Esperar al verano por si vienen ofertas? ¿Y si no quiere renovar, qué hacemos?
Hombre, pues yo aquí, si me hubieses preguntado antes de su recuperación, que creo que preguntaste, yo tenía dudas de su rendimiento y lo que podía pasar, pero ahora que ha vuelto y estamos viendo al nivel que está, pues sigue siendo un jugador del que si lo vendes puedes sacar una muy buena cantidad de dinero, porque es que ahora incluso te está sumando mucho de central, cosa que antes no sabías si te podía hacer. Para mí, si Juan Foyth quiere, le renuevas. Si no quiere él y el problema está en él, pues tienes que intentar sacar una venta mínimamente beneficiosa para el Villarreal en verano. Yo no lo tendría, al menos en un año en el limbo que no sabes si va a renovar, claro, o no.
La pena con Foyth es que si no se hubiera lesionado lo hubieras traspasado por una burrada.
Sí, es que encima tampoco es que, o sea, estamos justo ahora en un fútbol donde el lateral derecho muchas veces ha pasado a ser un lateral defensivo, como pasa con Koundé en el Barça. Ahora mismo no me acuerdo, pero antes en el Bayern también jugaba Pavard, que es un lateral defensivo. Eso, estamos en un fútbol donde esta salida de tres que hace el Villarreal con el lateral derecho metido por dentro lo hacen muchos equipos y hubiese venido bien a cualquier equipo. Ahora encima que justo está en el Real Madrid, tendrá que buscar lateral pronto ante pues la lesión de Carvajal y demás, pues que Juan Foyt tenía una muy buena venta. Ahora tendrá buena venta, pero teniendo en cuenta las lesiones y la edad, no lo tienes. Es una pena, porque sí, creo que podría ser sacado una muy buena cantidad de dinero, pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, y al menos con Juan Foyt nos tenemos que quedar, que nos ha dado un gran rendimiento siempre,
y vamos a
y
ver.
Que sí que creo que podemos sacar todavía rédito de él en el momento que le vendamos.
Es una incógnita, vamos a ver. ¿Tú esperabas a un Ayoce como vemos? O sea, un tío que mete 11 goles en Liga, 14 en Global, 2 asistencias de gol, y que sea tan decisivo. O sea, ¿tú te creías un Ayoce así?
Hombre, yo me creía un buen Ayoce. Este Ayoce es difícil de creérselo porque ¿cuántos goles lleva? 13, 14.
11 en Liga, 14 en total. Sí.
Pues 11 en Liga, 14 en total. Me parece una exageración porque es un jugador que hasta ahora creo que no llegó a los 14 goles, que lo he visto antes en Twitter. Aparte de la temporada en segunda con el Tenerife, y estamos casi todavía a mitad de temporada, y todavía a falta de partidos está en sus mejores cifras goleadoras. Aquí lo mismo que hablamos de hablábamos con Sorloth y con muchos delanteros que pasan por aquí, incluso Bar incluido, que está haciendo cifras buenas, aunque ahora haya parado de marcar goles. El Villarreal tiene un sistema que con esas posiciones de media punta o de segundo delantero, que Marcelino ha sabido identificar muy bien, porque tanto Ayoce o cuando jugaba Gerard y Baena, que cada uno tiene un rol diferente, en esa posición que no es de delantero y no es de centrocampista, muchas veces están libres, pueden llegar desde segunda línea a los espacios que hace Barry, y Ayoce es un jugador que quizás fuera del área no te aporta lo que te aporta Gerard, porque es muy difícil, y justo a mí contra el Rayo ese rol de Gerard lo eché en falta, pero Ayoce es que cerca del área y cerca de la frontal tiene muchos recursos.
Yo es que con Ayoce me pasa lo mismo que discutí ayer en la tertulia, que yo este verano sabía que el Villarreal tenía un muy buen equipo. Pero claro, ahora mismo estamos hablando de que puede ser, hay gente que piensa que este Villarreal tiene la mejor plantilla de muchos años. Y yo es que, claro, si te sientas a analizarla justo en agosto, dices, no sé, a ver, tenías al portero del Leganés, a un portero de Portugal joven brasileño que era todo, sí, sí, muy bueno, pero había que verlo. De lateral al lateral suplente de titular, porque el bueno estaba lesionado, que era Foyt. Sí. De lateral izquierdo, tres cuartos de lo mismo, porque Pedraza estaba lesionado. La defensa, mantenías a dos veteranos como Albiol y Ballí, que van de capa caída, y fichabas dos incógnitas, porque, por ejemplo, el caso de Logan Costa, pues de los pocos que todavía no le hemos visto al nivel que se espera, ¿no? Pues le está costando.
A ver, justo Logan Costa, que también lo puse en Twitter, a ver, yo justo aquí dije que iba a acabar siendo top 5 de centrales en la liga, y yo sé que eso lo dije, y bueno, eso ya no se va a dar, eso ya lo he asumido, y quizás incluso en ese momento exageré, pero sí que es cierto que no está a un mínimo nivel del que yo me esperaba, y me parece que tiene mucho más que dar, porque a mí me parece que está siendo solvente, no me parece que esté haciéndolo mal, pero sí que no está siendo el salvador entre comillas que tiene que ser Logan. También tengo que decir el dato que yo puse en Twitter, que Logan Costa está en las tres porteras y mates del Villarreal, que este fin de estaba viendo críticas porque sí me parece que fue el peor de los cuatro, pero me parece que su partido fue normal, y sí que tiene un debe con balón, porque me parece que a mí con Logan me pasa con balón, que es un tío que no se le da mal la salida de balón, pero él mismo se cree mejor de lo que es. Y entonces se tranquiliza, va con mucha calma, y tuvo dos errores que casi nos pudo costar un disgusto. Pero sí que es cierto que tiene que dar más. Pero bueno, me parece que es una temporada donde va a estar rotando con Canguala, porque me parece que ambos están en un nivel parecido. Es raro decir esto ahora, porque Canguala yo creo que como empezamos un poquito más desde abajo, pues ahora nos ha sorprendido, y con Logan, como lo esperábamos más, ahora nos está decepcionando un poquito, pero para mí ambos van a estar rotando y ambos están a un nivel decente, y Canguala, pues lo que digo, me parece que está yendo para arriba, tiene cosas para mejorar, como es lógico con su edad, pero me parece que va para arriba, y es que hemos pasado de estar con un defensa que nos podíamos fiar, que era Logan Costa, a tener mínimo tres centrales que van a estar rotando y que van a estar dando buen nivel. Y respecto al mejor equipo de los últimos años, a ver, si quitamos el de Emery, sí. Si sumamos el equipo de Emery, yo creo que ese equipo, teniendo en cuenta la experiencia que tenía, una mejor salida de balón y cómo estaba montado defensivamente, todavía estaba algo mejor. Pero sí que es cierto que ofensivamente sí que puede ser el equipo que ya, pero, más calidad individual tengamos.
Ya, pero es lo que te digo. Por ejemplo, en ataque, ¿vale? Tú tenía que volver Pino, te quedas con Akomak, sí. Vendes a Sorlot, fichas a Barry, llega a Yoce, mantienes a Baena. No sé, claro, tú ahora lo ves ahora, pero este verano cuando te dicen, no, es que se va Sorlo, que son 24 caracoles, y viene un chaval que no conoce ni Dios, y Ayoce, que está en el Betis y está lesionado cada 3 meses. Claro, o sea, al final dices, dice, la plantilla es buena ahora, compite ahora, sí, o Pepe, traes a Nicolás Pepe, acuérdate cuando fichamos a Pepe, que todo el mundo dijo, vale, pero Pepe lleva 2 años que o 3 que no la ve, que le pasa por arriba el tema.
Sí, es cierto que en verano yo creo que teníamos varias incógnitas, donde ella era una Barry, porque sabíamos que se fichaba para un futuro y no sabíamos exactamente si esta temporada iba a rendir, que para mí está rindiendo por encima de su nivel. Ayoce lo mismo, Ayoce era una garantía, sabíamos todos que era un buen fichaje, pero no tan buen fichaje como está siendo, porque el encaje creo que era fácil de ver que lo tenía, pero que estos números, que son números muy serios, y más para un jugador que no juega tampoco en punta. Y lo que comentas también, Nicolás Pepe, un poquito era a verlas venir. Luego hemos tenido la mala suerte que, por desgracia, está pasando durante varios años ya, que es que Gerard no gana la continuidad que tiene, pero al principio de temporada recuerdo que hablábamos todos que la delantera titular iba a ser Ayoce Gerard, y es algo que no hemos visto muchas veces durante la temporada.
Los dos goleadas. O sea, fíjate que los dos mejores partidos son Valladolid y Mallorca, que son equipos, bueno, digamos.
Sí, es verdad.
Es ese momento, o sea, cuando Gerard está en su mejor momento y a partir de ahí Villarreal carbura. Lo último, situación clasificatoria, 9 puntos de ventaja, quedan 13 partidos. A ver, si el Villarreal saca la mitad de los puntos que hay, es muy difícil que le quiten la quinta plaza.
A ver, yo, bueno, toco madera para no gafar al Villarreal, pero yo creo que la quinta plaza está muy encarrilado. No veo que el Villarreal pueda caer, y más teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando, que es su mejoría defensiva, porque al final, si tú atacas muy bien y tu juego se basa en el ataque, está muy bien, pero en los momentos que tengas crisis ofensiva, que todos los equipos lo suelen tener, suele sufrir. Pero este equipo, que ya está consiguiendo mejorar defensivamente, y no tiene pinta de que vayamos a caer, porque es un sistema que está ya bien montado defensivamente también, dudo mucho que el Villarreal se caiga mucho, y creo que solo tenemos que mirar hacia arriba y para abajo. Obviamente hay que estar atento, pero yo dudo mucho que, teniendo en cuenta los rivales, teniendo en cuenta el propio Villarreal, que la quinta plaza no lo vayamos a optar, y teniendo en cuenta que...
¿Y alcanzar al Athletic?
Yo ya te digo que yo sí confío en hacer el Athletic. Llegará un punto donde va a bajar, y el Athletic va a empezar a bajar el momento que tenga que empezar a rotar jugadores como Ollán Sanzet, que hemos visto un Athletic muy diferente con Sanzet y sin Sanzet. Y justo Sanzet es un jugador que sí que suele necesitar rotación en el momento que el Athletic vaya a empezar a competir también por Europa. Y el Villarreal, si consigue ganar partidos como el del Rayo y consigue en estos días mantener esta renta de 4 puntos, yo sí que creo que le podemos competir, alcanzarle. Pues no sé, el fútbol es cambiante y igual en un mes estamos hablando de otra situación, pero yo, si tuviese que apostar, si mi vida dependiese de si tiene que apostar, o sea, si tengo que apostar a favor o en contra, diría a favor en alcanzar al Athletic.
Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
I m'ha enviat a Rubio a Barcelona per saber com estan allà, el rival del dilluns, l'Espanyol. Joder, dilluns, però no queden dies encara. I la qüestió és si va jugar Romero. A veure què t'han dit.
Francesc Via, bona vesprada.
Hola, què tal? Com esteu, companys?
Bé, si esperen, al final què passa en Romero? Ja que Romero podrà jugar, no podrà jugar, heu de pagar alguna cosa?
Jo crec que, tal com jo tinc entès, Romero finalment no jugarà, perquè hi ha una penalització que es va establir en el seu dia en el contracte, és una cosa, una pràctica habitual que fa el Villarreal. L'Espanyol ja no va pagar doncs, la penalització per Urco, que també és un cas similar que té l'Espanyol, un cedit a la Real Societat, va decidir no pagar, i ara també la meva impressió és que també decidirà no pagar, perquè al final el suplent, el que està sent suplent ara mateix quan Carlos Romero juga al titular és Brian Olivan. Brian Olivan havia estat també titular fins que va arribar una lesió doncs bona part de la temporada, amb la qual cosa jo crec que l'Espanyol no pagarà, l'Espanyol no crec que pagui, i seria una sorpresa al contrari, la veritat. Perquè, doncs, insisteixo que l'Espanyol ara per ara no està per grans dispendis. I, de tota manera, hi ha molt secretisme al voltant de tot plegat. El director esportiu, Fran Garagarza, ha decretat secret sumari sobre el tema i ningú al club s'atreveix a obrir boca, va de boca, però la meva impressió és que Carlos Romero no jugarà.
Te pregunté per Romero com a jugador. Tu el veus per exemple, l'any que ve ser... No te dic el titular del Villarreal, però a lo millor el suplent de Cardona o de Pedraza, ja el veus en ese nivell?
Bé, és un jugador molt correcte i també doncs, que, sobretot, tenint en compte que el Villarreal és un equip que acostuma doncs, a tenir un joc més atractiu i un joc més ofensiu que no pas l'Espanyol, crec que li podria aportar coses perquè és un jugador que jo crec que té bon peu. El que passa que és un lateral d'aquells que li agrada atacar més que defensar. Aquí ha tingut problemes, malgrat doncs, se li veia que era futbolista, al principi d'adaptació als problemes perquè Manolo González volia un defensa més clàssic, un lateral més defensor, que això li va fer perdre la titularitat en favor de Brian Olivan. Però, home, jo particularment ara en aquest Villarreal no el veig, però sí que crec que és un jugador que el Villarreal hauria de tenir controlat i a la seva òrbita, bé doncs, per actuar de suplent l'any vinent o bé doncs, per tenir-lo cedit un any més a l'Espanyol o a un altre club de primera divisió perquè es continuï formant i estic segur que és un jugador que té futur. Però clar, ara mateix les exigències del Villarreal i la seva realitat jo crec que estan per sobre del nivell de Carlos Romero.
Francesc, una pregunta. Aplega l'Espanyol el millor Espanyol el dilluns a l'Estadi de la Ceràmica?
A nivell de números sí, a nivell d'ànims també. Una altra cosa és a nivell de joc. L'Espanyol segueix tenint últimament més punts que joc, però el que passa és que la gent aquí a l'Espanyol, doncs, com ara mateix el que volem són punts i resultats, doncs, el tema del debat del joc s'ha deixat una mica de banda, però la veritat és que a l'Espanyol li costa encara crear joc. És un equip molt poc ofensiu, però que sí que és veritat que les poques que té les aprofita. És una de les avantatges principals d'aquest Espanyol, que és un dels equips que té més efectivitat a tot el campionat. I a nivell defensiu sempre concedeix alguna, però és veritat que darrerament està deixant més la porteria a zero. És cert que doncs la porteria està molt ben coberta, Joan García segurament és el millor jugador de l'Espanyol o el que té més projecció. De fet, ja es parla de molts pretendents al final de l'estiu i que el jugador deixarà l'Espanyol amb total seguretat, deixant també una bona suma de diners. És un dels porters de moda del campionat i també l'Espanyol el que sí té és uns jugadors que hi creuen i que són molt sacrificats, amb la qual cosa estan en la idea del seu entrenador, defensa tothom mossega i doncs jo crec que malgrat estem parlant de tot un Villarreal que és un dels millors equips d'aquest campionat, jo crec que l'Espanyol presentarà batalla. Sempre competeix l'Espanyol, una altra cosa és que li doni per guanyar o per empatar o acabi tornant a casa sense punts.
Francesc, mirant com està este any el Valladolid, inclús la situació de l'Alavés, quins càlculs feu allí per a la salvació?
Bé, jo crec que la salvació estava al voltant dels 39-40 punts. A l'Espanyol jo crec que li falten 13 per arribar a aquests 40, que jo crec que dona la tranquil·litat. I particularment crec que el Valladolid és l'únic que està sentenciat, i després a veure qui dos acompanyaran el Valladolid. L'Espanyol, evidentment, ara, en aquest moment, sí que està per sobre uns 4 punts, però això no garanteix res, perquè sabem que això pot donar moltes voltes i que serà molt important, doncs, el que passi en els propers partits per acabar de, doncs, encarar aquest rush final de 10 partits amb garanties de que l'Espanyol es pot quedar primera. Però realment l'Espanyol ara mateix 27 punts amb la plantilla que té, jo crec que estem fent doncs una bona temporada, o molt bona, tenint en compte la capacitat de l'equip, que és molt nul·la, perquè doncs el nostre propietari no ha volgut usar un duro.
Un 11 per al dilluns, te pots atrevir?
Sí, jo crec que està molt clar, és el mateix pràcticament dels darrers partits. Jo crec que veurem a Joan García en porteria, al lateral dret tindrem a Omar Elilali, que avui justament ha parlat per la Valença, al lateral esquerre jo crec que tindrem a Brian Oivan, la doble parella de central serà per Cumbula i Romero, posteriorment doncs, hi haurà dos pivots com Urco i Pol, acompanyats de Kral, que justament juga una miqueta doncs, més avançat que els altres dos, i a les bandes doncs, tindrem a la banda dreta Jofre, a la banda esquerra Puado, i al davant tindrem a Roberto.
Francesc, la última i per acabar, per què creus que Terrats no està en l'Espanyol després d'este mercat d'hivern i si està en el Getafe?
Bueno... És una pregunta que té moltes contestes. Jo crec que bàsicament és perquè el director esportiu Frank Aragazza no l'ha volgut portar, malgrat que era una cosa unànim de tota l'afició, perquè Joan Terrats és el pare de Ramon Terrats, és un reconegudíssim perico, periodista, que porta molts anys doncs, treballant al voltant de l'Espanyol, és soci número 50 i el seu fill Ramon doncs, també és de l'Espanyol. I soci de l'Espanyol, amb la qual cosa doncs, estem parlant d'un jugador que estaria aquí contentíssim de venir a jugar per l'equip dels seus amors. El que passa és que doncs, el director esportiu no ha volgut, ha prioritzat altres posicions i altres perfils, i hi ha una mica de rebombori en aquest aspecte, perquè tots volíem que vingués Ramon Terrats, i bueno, ens hem quedat una mica amb un pam de nas, la veritat sigui dita.
Francesc, moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres, adeu.
Adeu.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Bueno, pues així estan les coses en el rival de torn, l'Espanyol de Barcelona. No jugarà Romero, diuen els companys d'allà, no paga l'Espanyol i ja veus, eh? Que tingues un problema en el director esportiu, que ton pare siga crític en ell i que no te porten. Bueno, millor, en el Getafe jugarà més. Pareix, no?
Sí, només dos cosetes ja per acabar. En el YouTube que diu la gent que aquella plantilla en Pau, aquell Albiol, aquell Capú, aquell Coquelén, aquell Parejo, aquell Gerard i aquell Lo Celso era una plantilla molt top de les que ha tingut el Villarreal, i dir, perquè algun soci m'ho ha dit, que igual ja arriba a l'espam el correu, que a lo millor no està normalment els...
A l'espam de la paperera eixa que desvia quan el correu es trutxa.
Quan se pensen que és una propaganda de...
Vale, algo, pues sí. Mireu a l'espam.
Però que ja n'hi ha gent que m'ha dit que ja el té.
Pues ja està. Això és pel pas, eh?
Sí, ¿no? Sí, espera el pase, que está, me está hablando de eso durante todo el programa.
Dos sobre el estrés. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia.